Són les 9.
Presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la píndola. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor.
Molt bona nit, oients en Ocudinenca. Avui hem fet un canvi de ritme, anem a la muntanya i anem al riu, perquè no estarem ni a la muntanya ni al riu al final del programa. Anirem cap al desert un altre cop. Fa 15 dies vam estar pel Marroc, aquest cop estarem per Algèria. El Joan Font ens explicarà el viatge que va fer el mes passat, per fer-nos adentetes també una mica d'aquests que poden i tenen el privilegi d'anar-se'n quan poden allà on volen. I després aquesta música ens acompanyarà perquè és música originària d'allà, l'ha portat el Joan i ens explicarà una mica la història d'aquesta música que sentirem avui durant tot el programa. Després també connectarem per telèfon amb Torelló, amb en Joan Salaric, que és el director del Festival Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura que vam fer la setmana passada a Torelló. I ens explicarà una mica doncs què és i com funciona aquest festival conegut arreu del món i únic a tot l'estat espanyol d'aquest gènere. També serà, suposo que, bastant interessant. I després doncs hi haurà el Toni, que ens portarà al cim del dia. I per acabar, avui farem el temps del soci 2, perquè repetirem el que no vam poder acabar fa dos programes amb el Manel Pujol. Avui ha pogut tornar a venir i per tant acabarem el seu temps del soci amb veure què ens explica amb tot el que vulgui dins. I després, abans de començar amb el Toni, volia fer un repàs del que hi ha hagut en aquests últims 15 dies. Ahir hi va haver la plec de Sant Climent. Es va fer doncs el dinar de cada any amb les llegums i la carn a la brasa, que tothom es va anar coent al seu gust i ningú se li va cremar amb un altre, suposo. I abans hi va haver la missa allà mateix en l'ermita que hi ha que fa honor a Sant Climent, i van haver-hi doncs unes 20 i tantes de persones. I bé, va ser doncs un aplec com cada any, tot tranquil, i qui va anar caminant doncs va fer un passeig de matinal i han acabat cap a casa a pair el dinar que s'havien fet, i el qui va anar en cotxe doncs no va poder gaudir tant del passeig, però bé, tothom va com vol i com pot. I la setmana passada, fer un apunt abans d'acabar jo, de que es va fer la 6a edició de la Marxa Infantil de Regularitat amb una participació doncs que ha augmentat respecte a anys anteriors, 27 equips. N'hi van haver dos, que ha sigut el primer any que hi ha hagut gent que s'ha animat a anar amb nens petits. Hi van haver dos equips mixtes, diguem, d'edat, un adult i un menor de 14 anys, tan menors que no arribaven ni a l'edat mínima que exigim des de l'organització, però com que era gent molt vinculada amb l'organització, els que van proposar de portar nens de 5 anys, doncs van haver-hi dos menuts de 5 anys que ja van començar a fer la Mir, amb la mare i una altra amb el germà gran. I va ser doncs una edició també prou concorreguda. La classificació ja la podeu trobar a la web i el gener, el dia 13 de gener, farem l'entrega de premis en el local del centre. Per tant, tenim encara temps per poder anar recordant això de l'entrega de premis, que serà el dia 13 de gener. Això m'ho confirma, sí. Dissabte 13 de gener, l'entrega de premis en el local del centre. I el Josep Parés té una relació de la gent que va sponsoritzar la marxa infantil. Per tant,
sí,
Josep...
Déu-n'hi-do que vam poder anar a buscar, no tots... Ens en faltava molt, però degut al temps doncs no va ser. Aquests són 12, que Déu-n'hi-do el que hi ha. Mira, ara els enumeraré perquè quedi constància. Hi va haver els finques Plaimont, construccions Joan Tartera, construccions Riandre, llavors construccions i rehabilitacions Nuevo, construccions Pineda de Sant Feliu, l'Intassa, construccions Humbert Baró, la Codinenca de Construcció, Artipà Construccions, Codines de Construcció, que són els germans Gallego, Construccions Ramírez Carner, el FAC, que és en francès el Ladell Codina, i amb aquests acabem els 12 que he dit. L'any que ve suposo que en perseguirem més, amb més temps.
Bé, i la veritat, agraïm molt sincerament a aquests constructors i promotors d'aquí Sant Feliu, perquè la veritat col·laboren molt amablement i amb moltes ganes que ens donen perquè ens animen a continuar fent coses, sobretot amb aquestes per la canalla i tot el que està fent al centre. Cosa que és d'agrair també la gent que t'anima i no et posa cap pega a l'hora de col·laborar econòmicament. I bé, per part meva, doncs, jo ara callaré una estona i passaré el micro al Toni, que ens explicarà també un cim que no fa pas massa que em sembla que el van pujar.
Amigues i amics, avui farem el cim. Avui explicarem la pujada al Puig Sa Calm, que vam fer justament ahir diumenge, tota una colla de familiars, entre verdaguers, vilardells, cots i alguns amics. En total érem 25 persones. I anàvem des dels avis fins al més petit dels meus nets, que es diu Eloi, que tenia 3 anys i mig. La pujada al Puig Sa Calm des de la collada de Bracons pot considerar-se com el camí més freqüent per accedir a la cota més alta d'aquesta emblemàtica muntanya, tant pels garrotxins com pels osonencs, ja que s'hi puja des de les dues comarques, que ofereix des dels seus 1.515 metres d'altitud unes vistes extraordinàries, ja que en un dia clar tindrem el nostre abast en una panoràmica de 360 graus bona part de la geografia nord-oriental catalana, des de l'abadia de Roses a l'est, el Pedraforca i la Serra del Cadí a l'oest i des del Canigó i el Puigmal al nord fins al Montseny i Montserrat al sud. És una excursió que podríem catalogar de mitjana dificultat per persones no expertes, però que en força trams és molt planera i de bon caminar. D'aquí que sigui apta per la mainada, almenys en el primer tram fins a la Font Tornadissa, ja que des d'aquesta font fins al cim els pendents són ja una mica més forts. Però realment val la pena l'esforç a fer. Es podria considerar com un bon bateig en les ascensions als cims. El desnivell a guanyar és de 383 metres, que farem en uns 7 quilòmetres, dedicant-hi poc més de 2 hores en pujar i segurament una hora i mitja a baixar. L'inici de la sortida la farem, com s'ha dit, des de la collada de Bracons, tot i que ahir l'excursió la vam fer nosaltres, la família Verdaguer-Cot, des de Vidrà. Però com que la pujada més normal és la collada de Bracons, ho expliquem des d'aquest lloc. La collada de Bracons es troba a 1.132 metres d'alçada a la carretera que comunica Joanetes i la vall d'en Bas amb Torelló, on hi ha a banda i banda un espai prou ample per estacionar el vehicle. Per accedir al camí pròpiament dit, cal enfilar-se pel rocam que hi ha al marge nord de la carretera, fins a trobar al cap de pocs metres una fita que ens mena al nostre destí. La ruta està assenyalada amb traces de pintura vermella i per algunes fites que anirem trobant al llarg de la pujada. Per tant, és molt difícil, encara que no impossible, de poder-se perdre. La ruta es pot fer pràcticament tot l'any, però a la tardor li dona un especial encant als faigs que ens acompanyaran bona part del trajecte, encara que les seves fulles, acabades de caure, algunes vegades entorpeixen la visió del camí. Al cap d'uns 40 minuts ens trobem amb el tram més costerut des de que hem començat la ruta, ja que aquesta s'enfila de forma decidida fent llaçades que acaben en una cruïlla de camins a la collada de Sant Bartomeu. Aquí ens trobaríem ja a 1.242 metres d'alçada, a la que cal parar atenció tota vegada que ens hem de desviar a la dreta i amunt, passar d'una tanca de filferro i oblidar-nos del sender que a l'esquerra ens manaria a Sant Bartomeu de Covidasses, pel vell mig de la Fageda. Aquest camí és molt més evident que no pas el que hem d'agafar, que va cap amunt. Seguint el sender, pel mig d'un bosc magnífic, arribem ja a la Font Tornadissa, en poc menys d'una hora i mitja des de que hem començat la sortida. És un vell paratge a 1.280 metres d'alçada, voltat d'una fageda esplèndida, i des d'on brolla un raig d'aigua freda que ens ajudarà a refer forces per emprendre la pujada al cim. Des d'aquest lloc, el cim es troba més o menys a una mitja hora des de la font fins a dalt al cim. En arribar a la propera fita, ens encarem ja a la dreta per la carena, adonant-nos de que per les vistes ja comencen a ser magnífiques tota vegada que hem pres alçada i les muntanyes pirinenques comencen a despuntar. Fins a arribar, en aquest moment arribaríem ja als rasos de Manter, amples prats situats a 1.389 metres d'alçada, des d'on es tenen àmplies perspectives de l'entorn. Des d'aquí, des dels rasos de Manter, trobem una tanca de filat pel bestiar i una fita vertical que ens diu les possibles vies que es poden fer des d'aquest punt del camí. La pujada al Puigsacalm es fa seguint la tanca, fins a trobar-nos amb una porta de fusta a la nostra esquerra que hem de travessar entrant en una ampla zona de pastures de vaques que anem seguint fins a arribar a un punt que mena a la nostra dreta a unes pedres que, com si fos un petit coll, cal passar per canviar el vessant de la muntanya, trobant-nos novament amb una fita vertical que ens diu les rutes que podríem fer des d'aquest punt. Uns metres més endavant hi ha una rústica farmaciola en el camí que porta a Santa Magdalena, ja al mateix peu del cim. Ara sí que ja ens trobem a l'esforç final per, després d'enfilar-nos per l'empinada pujada, en aquest moment la pendent supera un 35% d'inclinació, arribem ja en 10 minuts a la nostra fita, al cim del Puigsacalm i a la seva increïble panoràmica circular. És un vèrtex geodèsic i, com hem dit, té 1.515 metres d'alçada. Cal assenyalar que la tornada la farem pel mateix camí, però abans de baixar podríem apropar-nos seguint la carena en direcció nord fins al Puig dels Llops, que es troba una mica per sota, a 1.486 metres, i que ofereix una visió una mica diferent sobre la plana Olotina i la vall d'en Bas.
Antonet diu al peraire, tu seràs el maioral, Agustín el primaire.
Estem en el camp base.
Sí, a veure, ara estem connectant per telèfon per parlar amb el senyor Joan Salaric, que és el director del Festival Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló. A veure si el mentre es connectem, si un cas, Miralda, pots posar una mica de música fins que el sentim per telèfon, sisplau. Sí? Em sent?
Sí, una mica baix. Ah,
sí, ara, aviam, és que jo no sabia si estava ja connectat al telèfon. Bona nit, senyor Joan Salaric. Bé, des d'aquí d'Ona Cordinenca, doncs, li donem la benvinguda per veure si ens explica una mica com s'ha desenvolupat en aquesta edició d'aquest any el festival aquest internacional. Expliqui'ns una mica els orígens i quina és la finalitat d'aquest festival, sisplau.
Bé, els orígens es remunten a l'any 1983, quan es va posar en marxa el festival, intentant doncs mostrar una sèrie de produccions que en aquella època doncs hi havia poca producció, i el poc que es feia doncs vam intentar mostrar-ho. A partir d'aquí, bé, el festival ha anat evolucionant, i ara el que fa el festival doncs és mostrar doncs el darrer que s'ha fet amb cinema de muntanya i aventura, uns documentals doncs que rarament tenen sortida, si no és doncs amb canals de televisió, i que penso doncs que tenen una qualitat suficient per ser mostrada al públic. A part d'això, i fora el que sigui l'apartat competitiu, doncs hi ha una sèrie d'activitats complementàries doncs perquè la gent tingui aquesta sensació de que assisteix a un festival de cine on hi ha una sèrie de propostes doncs que molt lligades amb el món de la muntanya i l'aventura.
Ja. Em sembla recordar que els seus inicis van ser molt, o sigui, no va començar com és actualment, sinó que va ser una cosa molt més senzilla, oi?
Bé, nosaltres vam començar, les tres primeres edicions van ser, diguem, de nacionals, no hi havia participació internacional. Però bé, la idea de portar-lo endavant i d'assolir doncs un nivell important doncs hi era, perquè bé, es va haver de com tot es va començar doncs a poc a poc, des de baix, i a mesura que van anar passant edicions doncs bé, el pressupost es va poder anar augmentant i anar cobrint, i en aquests moments doncs bé, el festival doncs ha assolit ja un nivell doncs important, no hi ha com era llavors a nivell nacional, sinó a nivell internacional. Han calgut moltes edicions, però bé, en tot cas doncs s'ha fet una feina per anar solidificant tota aquesta estructura que s'havia anat posant en aquells anys, i ara el festival doncs ja té un sòlid prestigi, una consolidació a nivell nacional com internacional.
Sí, no, això és evident, perquè n'hem sentit a parlar força. Per cert, l'edició d'aquest any, quin número és d'edició?
La 24, que vam celebrar.
Ja. Bé, i quina és la valoració que en feu de l'edició d'aquest any?
Doncs jo personalment diria que és possiblement la que em sento més satisfet, perquè deixant a part que la participació ha estat molt important i d'una altíssima qualitat, a part d'això doncs el que s'han fet una sèrie d'activitats com l'homenatge al Josep Manuel Anglada, com la trobada internacional de l'Associació de Festivals, etc., que eren activitats doncs diguem-ne que amb cert risc, que demanaven doncs treball de molt de temps per preparar guions, etc. Mm-hmm. I bé, en certa manera doncs era complexa, i la veritat és que ha sortit tot molt bé, i per tant doncs la valoració que en fem és molt positiva des de tots els punts de vista. La participació, la quantitat del públic que ha vingut al festival, fet tot ens sembla doncs que ha estat una magnífica edició, que esperem doncs que sigui superada per la de l'any que ve.
Això sempre s'ha de procurar, oi?
Exacte.
Quantes pel·lícules s'han presentat aquest any?
S'han presentat a competició 101 pel·lícules de 22 països. el que llavors després de la preselecció, doncs el que s'ha mostrat al públic, on, certament doncs, els que han entrat a competició han estat 39 pel·lícules de 14 països.
Ja, o sigui que de les 101 s'ha acabat amb 14.
Amb 39, de les 101 pel·lícules s'han acabat amb 39.
Amb 39.
I dels 22 països inicials, doncs, finalment han estat 14 els països que han participat.
Va, va, està bé, està bé. Llavors, d'aquestes pel·lícules que... perquè totes es presenten a concurs o n'hi ha alguna que és fora de concurs?
Totes aquestes 39 són a competició. El que llavors hi ha diferents seccions. Aquest any només hi havia una secció, altres anys hi ha hagut dues o tres. Hi havia una secció que en diem Cinema Sirvianum i que aquest any doncs oferia una retrospectiva de programes del Filo de lo Impossible amb sis produccions.
Està bé. I llavors en els guanyadors quins premis han rebut?
Bé, hi ha diversos premis per categories. El muntant total dels premis són 9.000 euros repartits en diferents categories i alguns premis especials com la millor fotografia, el guió, etc.
Ja, ja. Per cert, ara que parlàvem dels diners aquests, com ho fan per obtenir aquests diners? Són subvencions oficials o són sponsors o com va això?
Doncs una mica tot. Hi ha sponsors, hi ha els recursos que genera el propi festival i llavors hi ha una part doncs, de recursos d'administració que penso que en aquests moments estan sobre el 40%.
Ja, està bé. De les pel·lícules que es presenten, m'imagino que la gran majoria deuen ser documentals, però es dona el cas que n'hi hagi alguna que tingui un cert argument o això no passa? Vaja?
A veure, si estem parlant de cinema, diguem-ne, convencional, encara que sigui en format curt, sí que algun any doncs, hi ha alguna pel·lícula. El que sí que, a veure, cal distingir una cosa, o sigui, són documentals, però no reportatges. Vol dir que un documental doncs, també té el seu argument i també té la manera d'explicar les coses i, evidentment, doncs, no solen ser lineals o els que estem acostumats a veure de les pel·lícules d'expedició, sinó que són molt més treballats i hi ha darrere doncs, molts professionals, perquè el festival també s'ha de dir doncs, que en un 90-95% les produccions són professionals de cadenes de televisió.
Ja, ja. La pel·lícula guanyadora d'aquest any, quina ha sigut?
Ha sigut Conflict Tiger.
I quin tema era aquest?
Doncs era, parlava sobre el problema que tenen entre la gent i els tigres a una part de Sibèria tocant a la Xina, on els tigres són morts doncs, per defensar-se i inclús per menjar, perquè és una zona on hi ha molta gana i amb dificultats produïdes doncs, també per la geografia, l'orografia, etc., la neu, etc. És una zona doncs, que amb moltes dificultats i a sobre doncs, hi ha aquest problema diguem-ne, ecològic de la pervivència del tigre.
Llavors, aquestes pel·lícules, si no recordo malament, que eren 39 que s'havien projectat, això que es fa, suposo, en diferents sessions diàries i en el mateix local sempre, també, o teniu diversos locals?
No, això es fa sempre en el teatre municipal, que és un teatre amb capacitat per 500 persones. Sempre es fa sessió de nit els dies laborables, i durant tot el dia, pràcticament els dos caps de setmana del festival, que dura 10 dies. Fora d'això, sí que hi ha algun altre local, però on no s'hi fa cinema, sinó, doncs, per exemple, doncs, aquest any hem fet una, hi ha hagut una exposició, hi ha hagut també una conferència de l'Ester Sabadell, i aquest any ho hem situat a la biblioteca de Torelló. Sempre hi ha algun local on intentem doncs, fer-hi algun altre tipus d'activitats, però el que és el cinema i l'exposició central sempre estan en el recinte del teatre.
Està bé. Bé, i per organitzar tot això, quin equip de gent és necessari per portar-ho a terme tot i que
doncs,
funcioni?
Mira, durant tot l'any estem 5 persones que diem que som el nucli de l'organització, que estem doncs, preveient els diferents i estructurant tot el que es vol fer durant els 10 dies de festival. I llavors, doncs, durant la setmana del festival, doncs, bé, entre voluntaris i professionals, doncs, possiblement vam arribar a les 30 o 35 persones.
Ja. Molt bé.
I, bon dia, Joan, sóc el Ramon Puig, que em parla per telèfon.
Sí.
Abans que res, agrair l'atenció que ens ha donat per sortir per antena, perquè vull, sou molt grans, no? Aquí a Torelloma, això, al cinema de muntanya, i nosaltres som, des del Centre Excursionista que estem en aquest programa de ràdio, som molt petits al vostre costat. I agraeu-vos d'entrada això. I una última pregunta us volia fer jo. Esteu vinculats amb algun centre excursionista a Torelló o per la comarca d'Osona?
No.
No?
No, el festival va néixer dintre el Centre Excursionista Torelló, repeteixo, l'any 83, i a partir de llavors, penso que va ser l'any 95, va esdevenir una entitat cultural pròpia, i a partir de l'octubre d'aquest any doncs s'ha convertit en una fundació privada, on hi ha també doncs, l'Ajuntament de Torelló i una empresa, el grup BEMS, una empresa important d'aquí Torelló.
Clar, sí que va pujant el nivell per tot arreu, no, això?
Bé,
és bo.
El que va començar sent absolutament amateur, doncs ha anat creixent. En aquests moments doncs, el festival no només fa 10 dies de cinema, sinó que es fan cicles de projeccions, es va a altres festivals, etc. Vull dir que hi ha feina tot l'any, i això doncs, ha portat doncs, una professionalització doncs, de certs aspectes que fins ara no ho estaven. I bé, el festival doncs, ha anat creixent i la idea que teníem doncs, és de que no es quedés estancat doncs, per falta de professionalitat i això és el que hem fet, doncs, posar les bases doncs, per continuar endavant, per assolir nous reptes i fer-ho doncs, de la millor manera possible i amb la millor qualitat possible.
Molt bé, doncs ens en alegrem que aneu endavant i ja vindrem, que sabem de gent d'aquí Sant Feliu que ha anat a dormir tard per culpa vostra, la setmana passada, perquè pujaven a Torelló a veure algunes pel·lícules i concretament d'unes noies que van dormir a la furgoneta la nit del dissabte al diumenge per anar a escalar cap a Berga, ja que estaven allà dalt, van aprofitar la nit. Doncs res, simplement molt agraït per tot i ànims per celebrar l'any que ve l'aniversari de Plata, no?
Les bodes de Plata, sí.
La de 5 anys. Molt bé, doncs gràcies per tot i a reveure.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vinga, passi
gràcies,
bé.
Bona nit.
Adéu. Adéu, bona nit.
El tema del dia.
Doncs, com hem dit, avui ens anem cap al desert un altre cop. Fa 15 dies ens hi van portar el Toni i la Teresa i avui ens hi portarà el Joan, que hi va anar amb l'Anna, que no ha pogut venir. Ja vam provar que me vingués a explicar-nos les seves sensacions, però no ha estat possible. Doncs, res, Joan, per començar, quina motivació us porta anar cap a aquest país
bé,
tan lluny?
Jo fa 5 o 6 anys ja vaig estar al desert de Líbia i la veritat és que em va agradar molt, vaig sortir molt satisfet d'aquell viatge i tenia doncs ganes de tornar-hi, no? I llavors aquest any amb l'Anna, que aquests tipus de viatges no els havia fet mai, doncs la vaig convèncer i ella tenia molta recança perquè bueno, són viatges d'aquests d'aventura que una mica no saps massa bé què et passarà cada dia i llavors això és un que no ho ha fet mai i doncs li costa una mica d'entrar-hi, no? Però bueno, hi va entrar i la veritat és que em va sortir molt satisfet, no? I aquest any hem repetit cap al desert, doncs.
I això que dius de l'aventura, el programa de viatge que et presenten com... Quin és? Com és un dia a dia d'aquest viatge?
Normalment has de contactes amb una agència d'aquestes que, bueno, que te, fan diversos viatges doncs, cap a Sud-amèrica, cap a Àfrica, cap a Àsia. No? Llavors doncs, decideixes per un d'aquests i es fan grups de màxim unes 15 persones i sempre amb aquesta agència es porta un guia d'aquí d'Espanya i bueno, et trobes a l'aeroport, es coneix la gent que bueno, jo només coneixia l'Anna i els altres ja no coneixia ningú més, es fa el trajecte, vam anar de Barcelona a Roma i de Roma a Alger i d'Alger a Tamanrasset, que és allà, ja a Tamanrasset, doncs, bueno, ja és al cor del desert. No? Llavors, doncs, bueno, lo normal de l'estància en el desert, d'un dia d'estància en el desert, doncs, és llevar-te quan surt el sol, perquè és clar, com que has dormit a terra i alguns amb tenda o altres sense tenda, has dormit doncs, allà a cel obert i així, doncs quan surt el sol, doncs clar, ja t'has de despertar perquè no sé.
No hi ha persianes que ajustin, no?
No hi ha persianes. No. Llavors, és clar, com que ja també, bueno, com molt hem anat a dormir a les 11, doncs bueno, si et lleves a les 6 del matí, doncs ja has dormit les 7 hores aquestes anormals, no? S'esmorza, bueno, es fan els paquets, es tanca tot en les motxilles o els sacs que portis i llavors doncs, aquest any el que vam fer molts dies era mentre els xòfers i els cuiners i així anaven, ho recollien tot i ho carregaven en els cotxes, doncs nosaltres arrencàvem a caminar. Ens posàvem a caminar pel desert amb la direcció en què després ens recollirien els cotxes, no? I caminàvem doncs potser 3/4 d'hora, una hora. I a més era molt agradable perquè en aquesta hora del matí, que doncs hauríem començar a caminar a les 7:30 o a les 8, doncs era una hora que el sol no apreta encara, no? Tot just s'està aixecant i no fa molta calor i per tant és força agradable. Ens recollien els cotxes, doncs, bueno, fèiem una sèrie de quilòmetres amb el cotxe i a l'hora de dinar doncs, s'aturaven, buscaven alguna sombra, ja fos d'algun espadat que parés una mica el sol o sota d'alguna càssia, que no n'hi havia masses, però bueno, ja com que aquesta gent ja ho coneixen, sabien anar-lo a buscar i allà ens preparaven el dinar. Primer ens donaven una mica doncs aigua amb llimona, ens preparaven el dinar, sobre unes alfombres, posen unes alfombres a terra i uns matalassets petits i bueno, i allà doncs asseguts allà doncs et preparen el dinar i no t'has de preocupar de...
Sí, suposo que et deu abocar molt a pel·lícula com Lawrence d'Aràbia o històries aquestes, no?
Bueno, sí, és que el desert és una cosa especial, jo no sé massa explicar-ho, però vull dir, és diferent a tot, no? T'hi sents bé, hi ha una quietud, una calma, una cosa que t'hi sents bé, ja sigui a ple dia amb el sol o a la nit, amb les estrelles, etc. No? És
aquesta gent tenen una simplificació de les coses, eh? Posen a sobre la sorra 4 alfombres, sí, 4 sí. Coixins, ja t'han muntat una sala d'estar, un menjador,
sí, sí, sí.
Un dormitori
sí, sí.
A nit.
Així s'està.
Estan especialitzats.
Aquest tipus de viatge, com que vull dir, portes un cuiner així, no t'has de preocupar de res de preparar-te el menjar, no? Per tant, és molt còmode. És molt còmode i quan arriba doncs, la tarda fas uns quilòmetres més, bueno, durant el migdia després de dinar estàvem una estona allà estirats per allà fent alguna dormideta perquè és clar era l'hora de màxim del sol i llavors doncs, estant a la sombra doncs, ja estàvem prou bé. No? A la tarda fèiem uns quilòmetres més i ja anaven a buscar un lloc doncs, per fer l'acampada de la nit. No? I llavors allà el que volia es preparava la tenda, es muntava la tenda per dormir-hi o el que no volia doncs s'agafava un matalàs i se'l preparava per posar-se amb el sac de dormir allà. I al vespre és una cosa molt agradable que es feia el sopar allà, doncs fan com una U amb els cotxes per protegir pel cas de que fes vent i després de dinar doncs, fan una mica de foc al terra amb llenya que han recollit pel desert d'algun arbre que se mori així, i llavors doncs, fan el te, i que és com una cerimònia. Això del te és com una cerimònia perquè preparen tres tes. Preparen el primer, és un te molt sec, bueno, molt poc dolç, i posen molt poc sucre. Llavors en preparen un segon ja amb més dolcet, i finalment en preparen un tercer que és força dolç, no? Però a més, vull dir, per barrejar el te, doncs s'ho van passant d'una tetera amb un pot, van barrejant per barrejar el sucre i així, no? I amb el foc. I després hi havia una cosa molt agradable, que precisament aquesta música que sentiu de fons era el xicot que teníem, que tocava la guitarra i cantava, que té gravat aquest disc i ens el va donant, hem fet còpies i així, i cantava força bé, no? I es feia molt agradable, doncs, per això, perquè bueno, es anava fent aquesta sessió de cant i explicant algunes coses i així.
Això ho feien a la nit, sobretot, després del sopar.
Sí, després del sopar, sí, en aquest mica de foc de camp, saps? I mentre preníem el te, doncs aquest xicot anava cantant, i hi va haver algun dia que ens vam fer cantar nosaltres també, llavors, va, cançons doncs, d'aquí del país i tal, no? Vull dir que un desastre, no? Llavors...
Però... Bueno, no va ploure, no?
No.
No ho heu fet tan malament, tampoc.
No va ploure, però fixa't, veus una altra curiositat ara que dius de la pluja, que dos dies abans de que arribéssim nosaltres hi van haver pluges, però amb inundació inclosa.
Sí.
És a dir, que les rieres, que normalment igual han estat anys que no hi ha passat aigua, doncs baixaven, es veu, nosaltres no ho vam veure que encara baixava aigua, però la tormenta forta diu que va arribar a baixar amb un metro i mig d'aigua per algunes rieres. Em sembla que deien que s'havia emportat alguna persona i tot, no? Perquè esclar, no hi estan acostumats, no és habitual. No?
Déu-n'hi-do.
Joan, jo tinc una curiositat, perquè dius que amb la sol·licitud, quan estàs al vespre allà, que veus les estrelles, que és sol·licitud, però sempre, oi que hi ha veïns, sempre estàs acompanyat d'algú, oi? Allò de...
Bueno, clar, la gent hi ha, bueno, hi ha animalets, hi ha alguns insectes, hi ha llocs que més, hi ha llocs que menys, en algun lloc ens emprenyaven una mica, però era potser el dia que empipaven més, no? A la nit en algun lloc ens vam trobar amb alguns insectes que, però bueno, eren un tipus mosquit o tipus com unes llagostetes petitones, no? Vull dir però que no picaven, almenys la sort era que no picaven, no?
I passeu per poblats on hi hagi gent?
No, pràcticament no? Aquests dies vam arribar aquí a Tamanrasset, aquí vam fer un dia que vam anar cap a unes muntanyes que vam pujar Déu-n'hi-do amunt, vam pujar fins a 3.000 metres, no a peu, amb cotxe, ens van portar, només nosaltres vam haver de pujar els últims 200 metres a una muntanya, doncs, això que es diu la Sequerem, i que hi ha un centre meteorològic, i a més hi ha un mossèn, un pare que fa com que estigui en allà fent de com no diuen, un ermità, exacte, sí. No? I és un senyor francès que ja deu tenir cap als 70 anys o així, i que viu allà. Viuen allà.
Però és de la companyia de Foucault o
sí, és de el primer capellà que hi va haver allà és aquest el Foucault. Sí. Que bueno, en principi es cuidava també de l'estació meteorològica, ara em penso que aquell ja no se'n cuida, però bueno, estan allà i doncs té un habitacle per allà, i l'home doncs viu la mar de feliç i ens va convidar a un te també, i des d'allà ja hi havia unes vistes fenomenals, amb unes formacions rocoses, algo serio, tot sec, sense pràcticament herba, amb una poqueta herba, però que vaja, que tu mires de lluny i és tot color de terra, no?
De fauna no veu vist res?
Sí, vam avistar alguns, bueno, es veien alguns ratolins, i quan estàvem ja en ple desert en allà hi havia gaseles, vam veure diverses gaseles, que hasta aquests els tuaregs els hi agradava perseguir-les amb el cotxe, i corren moltíssim, perquè amb el cotxe marcava el compte quilòmetres 80 per hora,
i no les veia.
Les gaseles anaven al davant, vull dir que...
I dromedaris i camells.
D'això també n'hi havia, sí, havia, vam veure dromedaris principalment, no? Que són els d'una sola gepa.
Sí.
Hi havia, vam veure alguns ramats de dromedaris en la zona aquesta de les muntanyes, precisament hi havia algun campament de tuaregs amb les típiques tendes aquestes grans i tal, que ara ja no són de pell, són de plàstic, però bueno, vull dir que són vaja, que viuen encara
caimes, no?
Sí, sí.
I veu tenir contacte amb els tuaregs o no?
Bueno, amb els que ens acompanyaven, que, o sigui, nosaltres anàvem 5 vehicles i clar, hi havia els cinc conductors més dues persones més, no, més tres persones més, hi havia el cuiner i dos més, bueno, aquest xicot que tocava la guitarra i un ajudant del cuiner. O sigui, que tot plegat ells eren 8. I aquests, doncs, bueno, ens explicaven, parlen francès, a part del tuareg, parlen francès, perquè, clar, a Algèria hi va haver la dominació francesa i parlen francès, no? I amb ells, bueno, els de nosaltres, els que sabien una mica francès, doncs, bueno, ens explicaven coses, a part de que el nostre guia, doncs, amb ells també ja s'entenia ben francès i tal, no? O sigui que... Però, digues.
No, i després ens has portat un full de ruta, no?
Sí,
suposo que és
sí,
això.
Sí, aquí hi ha una, o sigui, donen un prospecte on hi ha, doncs, el recorregut que fas cada dia, i amb les explicacions i una sèrie de consells, doncs, de roba que t'has d'endur, el que has de tenir en compte pel clima, el transport com serà, etc, no? I vull estar molt força ben detallat, doncs, i els consells, doncs, bueno, si has fet algun tipus de sortida d'aquestes, doncs una mica ja saps el que has de portar, però pel que és novato, doncs, li va força
va bé.
Perquè, bueno, doncs, t'aconsellen, doncs, de no anar, per exemple, amb una maleta d'aquestes típiques que es porten, doncs, per viatjar i d'anar d'hotels, perquè, doncs, la maleta aquella acabarà fet una merda, no? O sigui que val la pena, doncs, anar amb alguna bossa que es pugui posar a qualsevol lloc i que no es foti malbé, etc, no?
I la situació política d'Algèria,
bueno, aquest era un aspecte que sí, a mi em va preocupar una mica abans de decidir-me anar-hi, perquè precisament dos mesos endarrere havia llegit en el diari un article que pensava que hi havia hagut algun problema com ja anys endarrere hi havia hagut, no? I llavors vaig fer una sèrie de trucades a parlar amb gent que hi havia estat a la primavera i tots em van dir de que no hi havien trobat cap mena de problema, i per descomptat molt menys en la zona on anàvem nosaltres, que és el sud d'Algèria, amb aquesta zona dels tuaregs. Ells amb aquestes coses no hi entren per res. Els tuaregs, s'ha de dir que és una ètnia com aquí, doncs, bueno, hi ha els francesos, els italians, així, doncs allà és com que fos una altra nació, el que passa que estan dintre d'Algèria, però és una ètnia que tenen les seves rivalitats amb els que ells diuen els àrabs, no? Amb els àrabs no s'entenen massa, amb els que estan a la zona costera, no? I segons sembla, doncs, hi ha un lloc a Algèria que, bueno, que encara es veu que s'ha produït algun problema, però estava ben bé a 1.000 quilòmetres d'on estàvem nosaltres, no? O sigui que en aquest sentit, doncs... I després hi ha una altra cosa a tenir en compte, que és que una agència com aquesta que vaig anar jo, doncs tampoc li interessaria fer un viatge en un lloc que hi hagués un cert risc, yeah. Perquè en cas de passar alguna cosa, doncs, clar, yeah. Serien els primers mal anomenats.
Ja no el munten el viatge, no?
Exacte. Vull dir que si ells veiessin que hi ha un risc d'alguna cosa, doncs... serien els primers a dir que no ho volen fer, no? Que no hi volen portar-hi ningú.
I, o sigui, parlaves dels tuaregs, a nivell de religió estan...
Són islamistes, però jo la veritat és que no vaig veure que allò que s'aturessin i fessin aquelles oracions, aquelles coses. En vaig veure un dia que ho feia, però pràcticament era l'únic. El que sí que va coincidir que vam estar durant aquests dies, que era això del procés aquest, que ara no me'n recordo com se diu, el del dejuni que fan
el ramadà,
això. I va coincidir amb el ramadà, no? I llavors, clar, ells, doncs, feien el seu menjar, però quan ja s'havia post el sol i tal, vull dir que durant el dia igual a vegades nosaltres traiem algun caramel o traiem alguna cosa per menjar, o quatre ametlles o així, i no sempre, excepte alguna vegada algun sí que em va menjar, que suposo que era el que deuria practicar menys, no? En aquest sentit.
Com a tot arreu hi ha els que...
Sí, hi ha els més forofors i els que no ho són tant, no?
Molt bé. I
per part meva no sé si el Toni...
No, jo voldria saber si, tot i que va ser sempre l'excursió dins del desert, veu visitar algun oasi, algun rierol?
No, pràcticament no. Bueno, zona d'aigua ens hem trobat degut a aquestes inundacions que hi havia hagut, que quan nosaltres vam arribar, tot i que ja feia 3 dies o 4 que no plovia, però en algun lloc vam tenir problemes per traspassar alguna riera, amb els 4x4, vull dir que hi va haver algun que el van haver d'empènyer, ja. I vull dir, van tenir problemes.
I de Palmerar o això?
I Palmerar no, quan vam arribar llavors a Genet, que és l'altra ciutat que des d'allà llavors ja vam tornar, que hi ha aeroport i tot, aquí sí que és un oasi, això és un oasi perquè hi ha un palmerar important. Però entremig els únics arbres que vam veure van ser alguna càssia. I és curiós perquè a vegades dius... allà al mig d'una esplanada però de quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, una càssia. I dius, i com és possible?
Les gel·les hi ha un d'això, les quatre càssies que hi ha. No?
Sí, sí, a vegades hi ha grups de dos o tres, no? Però a vegades sí. Dius, ostres, només una, no? Sí, sí, sí. És ben curiós. I després una altra curiositat que també vull comentar és que van tenir una avaria en un dels cotxes, són tots Toyotes d'aquests, el Land Cruiser, d'aquests llargs, no?
I no van avisar el RAC, suposo.
I no van, no, què cony. Van, és que la cosa és forta, eh? O sigui, imagineu-vos que a més de conductors i conèixer el desert, són mecànics, eh? Perquè van canviar un embrague amb el temps que nosaltres vam dinar i vam descansar, o sigui, en unes 4 hores, van canviar l'embrague d'un cotxe. O sigui, que imagineu-vos allà al mig del desert, a sota una càssia, eh? Vull dir que
hi havia... No?
Sí, sí, bueno, és que era un cotxe que ja havia donat símptomes, estant a Manreset i havia donat símptomes, es veu que estava fotut d'embrague, no? I llavors suposo que doncs ja el deurien portar la peça de recanvi per si s'hi trobaven, no? I els hi vam preguntar, no? I com no, no, diu això passa, diu, ens passa a vegades, diu, i si fos
que no
tenim la peça, llavors portaven un telèfon d'aquests per satèl·lit i llavors ens truquen i demanen la peça i els diuen, el que passa que igual perds un dia o dos en allà al mig, no? Per això és un viatge d'aventura, no?
Déu-n'hi-do. I després suposo que deuries fer fotos, oi? Perquè en el programa de desembre, sí. El dia 15 és el tercer divendres de desembre, ens passaràs les diapositives pel,
sí, sí,
en el local del centre.
Vaig fer bastantes diapositives, bueno, passaré unes 200 bueno, i es veu.
A quina hora és això? Quina hora?
Això és el divendres dia 15 a les 8 del vespre.
A les 8.
I després hi havia un altre, els últims 4 dies, que això no ho he comentat, sí. Els últims 4 dies vam fer un recorregut a peu per un altiplà que li diuen el Tassili de Nàger, i això és important també perquè és una zona on hi ha una sèrie de pintures d'aquestes rupestres, doncs, que parlen d'antiguitats entre 5 i 7.000 anys i que són molt curioses, eh? Vull dir, precisament em vaig fotografiar, doncs, les més representatives i tal. Doncs i aquesta zona és patrimoni de la humanitat, o sigui, està declarat patrimoni de la humanitat ja de fa una colla d'anys, eh? O sigui, i és un lloc molt interessant, molt important. L'únic problema és que no hi ha pistes que hi pugi, que s'hi pugui anar amb cotxe, i llavors doncs s'ha de fer peu, s'ha de salvar un desnivell d'uns 600 metres i per allà hi vam estar corrent, i llavors els paquets i tota la càrrega, lo de la cuina i així, ho portaven amb uns burros. I nosaltres doncs caminant.
Bé, si fa d'anys que es fan grafitis per aquest món de...
I tant. I hi havia alguns de força interessants i de força, i a més, macos, bonics de pintura.
Sí, no? Potser encara està bé que no es pugui arribar en cotxe, no? Perquè deu limitar
exacte.
Molt.
Sí, sí, i la destrucció, perquè, home, hi ha, i fins i tot el guia que ens acompanyava per allà, que era un guia de diferent, aquest no ens deixava fer fotos en flash, o sigui, ho tenien en compte, eh? Vull dir que llavors, clar, ens havíem de procurar doncs acostar el suficient i segons quines fotos, com que la majoria són enfocades de cara nord i queden una mica reservades de la pluja i el vent, doncs amb algunes no les podies fer les fotos, doncs perquè no et sortia, no?
Mm-hmm. Molt bé, és molt interessant i completarem la sessió el dia 15.
Sí, home,
amb les fotos que ens ensenyis.
Acabarem d'explicar el que pugui quedar en el tinter ara.
Molt bé, doncs ara més dir-vos en el Toni i en el Joan que continueu fent viatges.
Sí, sí, procurarem.
I els aneu explicant perquè els que no podem ens hem de conformar així. I ara ja acabarem el programa d'avui, el programa número 34, que encara no ho havíem dit, amb el temps del soci, que torna a acompanyar-nos el Manel Pujol.
Bueno, com ha dit en Ramon, engeguem un altre cop el temps en soci. Aleshores, aquí hi ha el Ramon, el Manel Pujol, que ha tingut la gentilesa de venir per segon cop, perquè l'últim cop no es va poder acabar. I aleshores, Manel, la preguntaré una de les dues que tenim ja de preguntes, que diu, dintre del centre excursionista, què hi trobes a faltar o què t'agradaria que hi hagués?
Bueno, en principi he d'aclarir que jo activament com a soci en aquests moments gairebé només participo amb les sortides del dimecres, que són les sortides que fan els que ja estan tots retirats.
Això ho trobes correcte?
No participem gaire amb les activitats generals. Jo trobo que es podria buscar la forma de que aquest grup, que només es troba d'una forma molt independent de tot el reste del centre, que poder es podria organitzar alguna reunió o alguna xerrada o alguna sentada un dia entre setmana a comentar pues, algun tipus d'activitat. A part de comentar el programa del proper dimecres. No?
Això en certa forma ja s'ha fet, oi?
Ara es dona una circumstància que s'ha fet tradicional, però que poder, hasta sembla que sigui externa al centre, i és que els acords que es prenen de les coses que s'han de fer es prenen el dissabte al dematí a l'hora de la plaça, a l'hora del mercat.
És l'hora que es veu.
Això s'ha convertit en una cosa tan tradicional que no hi ha manera de que ningú es vulgui reunir en un altre lloc. Llavors poder es veuria una integració més clara, que es pogués fer algun tipus d'aquestes activitats o d'altres i també d'altres, però que ens trobéssim al centre, bueno, perquè sembla que siguem d'un altre món o d'un altre país, no?
Molt bé, això és una proposta
és una mica de suggerència, no? Aviam si
molt positiva.
Aviam si es fa alguna cosa perquè en aquest sentit s'avanci. Bueno, llavors, ara de què parlem?
Sí, no, Manel, ara en Joan ens ha parlat del desert, tot això. Sí. Tu, jo de vegades sempre havia preguntat a veure aquestes excursions que tu saps i el que tu fas, a prop de Barcelona, que vull dir no s'ha de viatjar tant. Sé que em vas parlar un cop del Parc de les Aigües de Montcada, bueno, que hi ha una sèrie de coses que ens vas explicar. Explico
aquí
perquè hi ha molta gent
hi ha un tema.
Que
les
pot interessar, saps?
Les sortides aquestes del dimecres generalment són sortides de muntanya. No, a l'estiu fem una muntanya ja una mica pre-Pirineu o Pirineu i el Cadí, aquestes zones altes. I durant l'hivern s'alternen sortides quasi bé de matí o d'una matinal, i algun dia també es fan visites culturals, perquè hem anat amb alguns museus, hem anat al Museu de la Tècnica, hem anat també alguna altra vegada amb algun museu d'Esplugues, i punts d'aquests. Llavors, hi ha una sortida que jo fa temps que la tinc prevista, i és anar a visitar el Parc de les Aigües de Montcada. I és un tema una mica especial, perquè poder molta gent ha sentit a parlar del Parc de les Aigües de Montcada, però en realitat ningú sap el que és. Bueno, ho explicarem una mica. El Parc de les Aigües de Montcada ha agafat aquest nom perquè la companyia d'aigües de Barcelona, allà el 1880 aproximadament, va comprar o va adquirir els drets d'explotar els manantials d'aigua naturals que hi havia a Montcada. I a partir del 1880 o 1900 es van fer unes instal·lacions suficients per poder bombar, per poder aprofitar l'aigua del manantial i a més fer pous per captació. I això va durar molts anys, que alimentava la xarxa de Barcelona s'alimentava, les aigües de Montcada eren l'alimentació d'aigua del nord i les aigües de Llobregat, que les captaven per allà a Cornellà, era l'alimentació d'aigua del sud de Barcelona.
Perquè aquestes del nord, llavors, on tenien els dipòsits?
Poder el més curiós del Parc de les Aigües és la història del Parc de les Aigües, d'on ve el manantial del Parc de les Aigües. El manantial del Parc de les Aigües és directament relacionat amb el que a Barcelona se n'ha dit sempre el rec Condal. És a dir, el manantial de les aigües de Montcada no és res més que una mina que la sortida d'aquesta mina està molt a prop de lo que diuen el barri de Montcada Bifurcació o Can Sant Joan. Allà hi ha el punt que arribava l'aigua. Però és que aquesta aigua ve d'amb una mina que té 3 quilòmetres de llargada i que arriba fins a sota del santuari de Reixac, de Montcada Reixac. Tothom sap més o menys on és el santuari de Montcada Reixac, però ningú sap on és el punt allà on surten les aigües. I és que, a més, hi ha un problema. No hi ha un problema, hi ha una situació geogràfica. El punt aquest està entre la via, l'autopista, les carreteres de Barcelona, les vies de Manresa. És un crucigrama arribar en aquest punt.
Quasi hi has d'anar amb helicòpter.
Sí, quasi hi ha d'anar amb helicòpter. Bueno, jo, perquè ho coneixo una mica, perquè he treballat molts anys a Montcada i també perquè he tingut interès en descobrir-ho. Perquè si no hagués tingut interès en descobrir-ho, no ho hagués descobert. Bueno, llavors la visita que estem preparant i que ja a l'Ajuntament, jo ja hi tinc un contacte que els coneixo, que han estat bastants anys restaurant la maquinària. Aquesta maquinària ja no està en actiu. És maquinària de museu. És maquinària de museu. I ha passat a ser propietat, o almenys per utilitzar-ho, els de l'Ajuntament de Montcada. I estan fent una sèrie de modificacions per poder-ho presentar com a museu.
Però l'aigua en surt, Manel? I ja s'hi han fet
visites, sí. És que hi ha dues coses. Una cosa és les maquinàries que va muntar la Societat d'Aigües de Barcelona, i una altra cosa és la sortida del canal de la mina que ja venia de l'edat mitja. Són dos punts que estan separats, també estan separats per les vies i les carreteres, però hi són. I a més hi han fet un parc, ara és un parc infantil, hi ha un tros de jardí, hi ha una zona verda, i a damunt, és molt curiós, a damunt d'allà on surt la mina, que la mina sembla una boca de metro, perquè és quasi bé de les dimensions d'un metro, a damunt d'allà on surt la mina hi han fet un casal d'avis. És a dir, que tu entres al casal d'avis a la planta baixa, hi ha una sala, doncs, com tots els casals d'avis, una sala perquè la gent jugui a les cartes i faci un cafè i vagi a esmorzar. I llavors al soterrani hi ha una sala de ball, i per baixar al soterrani es passa per un punt que es veu tota la mina.
Doncs...
i es veu l'aigua que circula.
Dieu que esteu preparant la sortida.
Estem
aquí
preparant, ja m'han dit a Montcada que a partir del mes de gener,
doncs fem una cosa, quedem per un altre dia, ja que hi ha molt tema per explicar, aquí em sembla.
Sí, un altre dia, quan ja l'haguem vist, no?
Quan hi hagueu anat, veniu, vostè mateix, amb algú més al Coll els Dimecres, sí, i ens expliqueu aquesta sortida. I bueno, ja...
és una de les sortides previstes.
Molt bé.
Aquesta és cultural. Aquesta no és...
Però també és interessant.
De caminar, Manel.
I sereu gent del centre. Doncs fins aquí l'anem a la muntanya d'avui. Emplaçar-vos pel dia 11 de desembre, últim programa de l'any. I recordeu, la loteria del centre, 30.058. Hi ha llocs que en venen i si voleu més, en tenim en el centre. A reveure i adeu a tothom.